migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. I ara parlem de congressos. Parlem de congressos i, en aquest cas, un congrés relacionat amb el Mundial de Futbol, el Sports World Congress, que debutarà a Barcelona aquest proper mes de febrer. De fet, bàsicament, si parlem de congressos, hi ha una manera de relacionar-ho amb el turisme, i és que són xifres de rècord. El turisme és un dels pilars de l'economia i el seu pes augmenta amb el pas dels anys. Per exemple, a Catalunya el sector representa el 12% del producte interior brut i el 13% en l'ocupació. És a dir, poca broma amb això, eh? Si dins de Catalunya busquem la joia de la corona, parlaríem de la ciutat de Barcelona, que ja ha superat els 15,5 milions de turistes l'any passat, el 2024. Turisme de Barcelona xifra en 10.000 milions d'euros l'injecció econòmica turística, amb una despesa creixent de pràcticament 100 euros diaris per turista a la ciutat. Ja podem fer càlculs, no? I, a més, aquestes pernoctacions han augmentat un 4%. I dins d'aquest sector, passo al principi, és que té un lligam directe, eh? Els congressos. Els congressos mantenen la seva força i donen la continuïtat al turisme durant tot l'any, és a dir, desestacionalitzen el turisme. Per aquest any, 2025, hi ha confirmats avui 162 congressos a la ciutat de Barcelona. El 2022 ja Barcelona va liderar, superant a Viena i París en l'organització d'events. Superem Viena i París. I des de fa més de 20 anys, la ciutat sempre s'ha mantingut entre les 5 primeres posicions en acollida de congressos. És a dir, que no estem parlant d'una moda. No parlem de que avui això arriba i demà marxa, sinó parlem d'un fet consolidat, els congressos. Possiblement, d'entre tots, aquests congressos destacaríem un. Podem adivinar? Sí, exactament. El Mobile World Congress, que diuen que és els Jocs Olímpics dels congressos, però en tecnologia mòbil, en aquest cas. Parlem d'aproximadament uns 95.000 visitants, però durant tot l'any hi ha congressos a Barcelona. I ara parlem d'un de nou, un que s'estrena, bàsicament, molt relacionat amb el Mundial de Futbol del 2030. Es celebrarà el pròxim dia 3, 4 i 5 de febrer, i Barcelona serà la seu del primer Sports World Congress per debatre l'impacte d'aquesta organització de la Copa del Món de Futbol 2030. Sergi Tor, com estàs? Ets molt futbolero o què?
Sí, bon dia, José Miguel.
Bon dia, Sergi.
Escoltant-te, me donaven ganes de ser de professió de gran congressista.
Congressista, però vostè...
És a dir, anar de congrés a congrés... Oh. Bueno, potser fer unes crítiques dels congressos i està bé, però bueno, congressista també és una bona professió, no?
Viatges... home, no ho descartis, això. Grans professionals de la comunicació com tu, tard o d'hora, poden anar de congressos.
No, però sol anar als congressos, eh?
Ah, només anar, no fer de ponent.
Fer de ponent ja és un esforç, no?
Home, perdona, l'any passat, l'edició passada del Mobile Congress, estàvem parlant dels preus de les entrades per revisar de congressos com aquest, com el Mobile,
no, sí,
i són preus, prohibitius per la gente mortal, eh?
Era una petita broma que m'acabo d'inventar, no?
Ja m'ho imagino, res.
Per dir, home, ser congressista, perquè evidentment se treballa i és molt important, no?, per Barcelona. Doncs si sóc futbolero, sí, saps que m'agrada el futbol. M'agrada més el futbol del camp, no? No tot el que passa fora del camp.
Sí, home, Jorge Bustos estava molt disgustat per la derrota del Madrid.
Avui Barcelona és una ciutat més feliç, no? Sí.
Jorge Bustos estava comentant, hay que hablar de deporte a pesar de todo. Estava disgustat, el Jorge. Bé, escolta'm, quin és l'impacte previst per la Copa del Món 2030 de futbol?
Doncs bé, quan parlem de les previsions hem de parlar del que ens diuen, no? Després també hi ha la Copa Amèrica, te'n recordes, no? Si es van complir o no. Però les previsions que parlen de la Copa del Món de Futbol a Espanya el 2030 parlen d'un impacte de 10.000 milions d'euros per Espanya, 5.000 milions al PIB i 5.000 milions, en aquest cas, de turisme esportiu. Recordem que la ciutat de Barcelona, o en aquest cas Catalunya, té dos seus. Una, el futur Nou Camp, que està en reformes, i l'altra, el Cornellà Prat, no?
Correcte.
El camp del Real Club Esportiu Espanyol. Estem parlant de dues seus, que també ho van ser l'any 1992. Podríem parlar aquí amb Gil del mític Sarrià, no?, amb la selecció italiana, amb Paolo Rossi, i aquell partit davant de Brasil i davant d'Argentina, que ja ha superat la llegenda dels temps, no? Per tant, seria, doncs, en aquest cas, aquestes dues seus a Catalunya, i aquest congrés, que ja es fa a la primera setmana de febrer, que ja és el primer que realitzarà respecte al que implicarà aquesta Copa del Món del 2030, que, recordem-ho, es farà a Espanya, Marroc i Portugal.
Ja per curiositat, i ara que parlaves de l'Espanyol i del Barça, quin impacte té per una ciutat que el seu equip jugui a primera divisió?
Home, jo crec que ens han d'anar a la ciutat que seria, en aquest cas, l'exemple més important, que és Girona. Girona, una ciutat d'uns 100.000 habitants, que a més la Cambra de Comerç de Girona va fer un estudi molt bo a l'abril del 2018, el primer ascens del Girona, realitzat per Eduard Torrent i Gerard Baguer, que feia una anàlisi de 18 pàgines de com influïa i impactava, doncs, el fet de que Girona jugués a la primera divisió de la Lliga Espanyola cap a la ciutat, no? Aleshores parlava d'un impacte econòmic de 22,5 milions d'euros. Estem parlant de l'abril del 2018, quan se fa aquest impacte. Quan el Girona va tornar a pujar el 2022, perquè va baixar a primera divisió, que és l'actual Girona, que continua de Mitchell a la banqueta, doncs la mateixa Cambra de Comerç, agafant també el fil d'aquest estudi d'Eduard Torrent i Gerard Baguer, perquè a més Girona suma també que té bàsquet ACB i que té equip femení de bàsquet jugant en aquest cas a Lliga Europea, no?, i també a la primera divisió del bàsquet, no? I xifrava aquest impacte esportiu a la ciutat de Girona amb 40 milions d'euros. I l'ocupació hotelera del cap de setmana a la capital gironina passa del 50% al 70%, ara que té, doncs, els seus clubs a les màximes lligues dels seus esports, no?, tant en futbol com en bàsquet, que són les dues lligues més seguides, no?, passa del 50 al 70. Doncs aquest seria l'impacte, doncs, aquestes serien les xifres d'una ciutat com Girona, que supera per poc els 100.000 habitants i que té tant en futbol com en bàsquet masculí i femení els seus equips, doncs, a dalt de tot.
Doncs, mireu, aquesta és la importància dels congressos, bàsicament, i sobretot també del tenir un equip a primera divisió. I ara que estem parlant de futbol i entrem congressos i futbol, anem a parlar d'aquest primer congrés, d'aquesta estrena, d'aquesta posada de llarg del Congrés Sports World Congress, que debutarà a Barcelona els dies 3, 4 i 5 de febrer. I tenim al telèfon el senyor Gerard Valdepérez, que és membre, un dels membres organitzadors d'aquest event. Gerard, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies. La primera pregunta, per què heu triat Barcelona per celebrar aquest congrés? Que està ben escollida, que està molt ben escollida Barcelona, Però per què Barcelona?
Bé, a part del fet de que, independentment que l'Òscar, ell és de Mèxic, però la resta de companys som tots de Barcelona, i ara l'Òscar ja fa temps que viu aquí. Home, Barcelona és una ciutat referent des dels Jocs Olímpics, no? I hi ha un llegat, també, des dels Jocs Olímpics de 92, que l'han situat com a referent en l'organització de grans esdeveniments esportius, congressos, i tenim una infraestructura de primer nivell, i creiem que tenia lògica que el primer Sports World Congress es fes a Barcelona per aquestes característiques, i creiem que aquesta oportunitat que hi haurà el 2030 doncs, permetrà doncs, no solament tornar a tenir un gran impacte, ja que el Camp Nou possiblement serà una de les seus que es podria jugar a la final, i doncs, l'impacte que pot generar i el llegat que podrà desenvolupar-se posterior, doncs crec que també serà un punt de referència per Barcelona en els propers anys.
Doncs enfoquem-ho tot ara mateix en el Mundial, en el del 2030, i si et sembla, preguntem o farem unes quantes preguntes de diferents punts, no?, de vista.
Perfecte.
Des del social, l'econòmic, evidentment, i el mediambiental. Si parlem de l'econòmic, per exemple, en quines xifres ens movem i quins beneficis pot haver-hi per als tres països? Concretament, si...
A veure,
Sí, digues.
Primer de tot, jo com a base d'economista sempre dic, no, que les estimacions són molt perilloses, perquè bueno, ja hem tingut exemples recents, no, de grans events que s'estimaven uns grans beneficis, uns grans impactes. Bé, no ficaré una xifra exacta. L'únic que puc dir és que es generaran unes grans oportunitats d'inversions en totes les infraestructures i serveis, no solament de Barcelona, Catalunya i d'Espanya. I això generarà un impacte positiu en el PIB, en la creació de llocs de treball, creació de noves possibilitats, de creació de nous negocis. L'estimació, bé, tant el govern central com la FIFA estimen que l'impacte serà superior a 5.000 milions d'euros. Però, com sempre, jo aquestes dades les agafo amb pinces perquè són estimacions. Jo crec que és una oportunitat única perquè Barcelona es torni a situar, no ha deixat mai d'estar, no?, en el top 5 de ciutats més destacades a nivell de congressos i events esportius, però aquest Mundial 2030 jo crec que ens hauria de permetre millorar en infraestructures, millorar en serveis, en comunicacions i donar l'oportunitat que Barcelona pues, torni a ser rellevant i torni a fer aquest pas endavant per consolidar-se un altre cop com a top 1 de ciutat mundial relacionada amb l'esport i la tecnologia.
Però ja parlem que estem parlant d'un dels esdeveniments gegants de planetaris, Jocs Olímpics, estem parlant del Mundial, Jocs Olímpics Mundial, correcte, més o menys, estem parlant d'aquestes coses, serien dos que segurament, si ho dius, són dels que més gent i més moviment econòmic poden moure, entre d'altres.
Diguem que a nivell internacional d'impacte d'events esportius, Jocs Olímpics, Mundial de Futbol i la Super Bowl, però també centrada als Estats Units, amb un només a jugar cap de setmana, són aquells events que generen un impacte econòmic més important i destacat en la seva, tant en la seva organització com després amb el seu llegat i impacte, correcte.
Des del punt de vista social, això com es valora tot el Mundial? Perquè no sé com s'enfoca des del punt de vista social. El futbol, el món del futbol mou grans masses de gent, però socialment això com es gestiona?
Bé, aquí ja hem de tenir en compte que hem evolucionat molt, no?, des dels Jocs Olímpics de Barcelona, amb el que va ser el primer cop, la primera experiència. S'han fet grans altres events, tant a Barcelona com a Espanya com a Europa i al voltant del món, i cada cop l'impacte social és més evident, no? Ho hem vist en els recents Jocs Olímpics, no? I també hem vist en altres events aquí a Barcelona, ciutat, que s'ha de tenir molt en compte de la societat, no deixar de costat, escoltar-la, i que aquests impactes i aquesta oportunitat que tindrem de generar noves infraestructures, nous serveis, impacti positivament a nivell social, no? I jo crec que també juguem un punt important el fet de que aquest Mundial es jugui també entre tres països, no? Espanya, Portugal i Marroc són països molt propers, són països veïns, i llavors també permetrà, no?, que aquest l'esport, com sempre, faci d'eina d'inclusió i desenvolupament de la proximitat entre aquests països i generi més sinergies, no només a nivell local, sinó entre aquests tres països.
Home, jo
sempre
suposo...
tenint en compte... Digues.
No, anava a dir que suposo que en aquest cas una de les qüestions que socialment, infraestructuralment s'ha pres és a pensar en el dia després de l'esdeveniment, no? En què fem i aprofitar totes aquelles infraestructures com estaves parlant abans, no?
Correcte, aquí està. Jo crec que Barcelona va ser el gran exemple, no?, de ciutat que va aconseguir un llegat més sostenible en el temps d'utilització de les seves infraestructures en 92. Crec que estem una mica endarrerits ara respecte a altres ciutats, però també tenim altres exemples com els Jocs Olímpics de Pequín o a Xina, que, bueno, i Brasil, que moltes de les seves infraestructures es van deixar d'utilitzar un cop passat. Jo crec que juguem ara amb aquest impacte social, no? Hem de crear estructures, infraestructures i aprofitar aquesta oportunitat per generar eines i serveis per la ciutadania, però també pensar en el llegat, no? No solament a nivell social, però també en aquest impacte de sostenibilitat i mediambiental que ens trobem, no? No podem permetre'ns el luxe d'invertir grans milions en infraestructures i aquestes infraestructures no ens serveixen. Hem d'aconseguir promoure pràctiques sostenibles per la construcció d'infraestructures i que aquests recursos ens serveixin en el futur per 10, 20, 30 anys.
Clar, ara que parlem d'això, com es calcula l'impacte mediambiental d'un esdeveniment així? Perquè abans això no es tenia en compte, però darrerament, amb aquesta importància com que té, ja estem davant d'episodis de canvi climàtic, no? Com es calcula,
correcte,
això?
Bé, aquí hi ha diferents eines, no? Jo crec que un bon exemple el vam tenir recentment, no?, els Jocs Olímpics, com van aprofitar, no?, doncs moltes infraestructures, van aprofitar tota la seva ciutat, no?, per crear ja un espai que no creés més impacte mediambiental del que ja es podia haver generat. Jo crec que hem de jugar molt amb això i hem d'aconseguir, i jo crec que gràcies a, també a aquestes xerrades, no?, que farem durant l'Expo World Congress, no?, i aquests encontres entre professionals i gestors, doncs es parlarà molt, no?, d'aquest impacte positiu i de les idees i serveis i KPIs que s'han de seguir perquè generem un impacte positiu tant a nivell social, econòmic i mediambiental.
Doncs senyor Gerard Valdepérez, un dels membres organitzadors d'aquest primer Sports World Congress, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
A tu per la trucada i l'oportunitat de deixar-nos explicar el projecte Sports World Congress, que començarà el dia 3 de febrer i acabarà el 5 de febrer aquí a Barcelona.
Doncs és un plaer i tant de bo vagi molt bé. És escollida a Barcelona aquest Sports World Congress per veure com es gestiona tot això. I ha de ser curiós, ha de ser curiós perquè, a més a més, està de moda, diré. És una nova modalitat que tant Eurocopa com Mundial ja no només té una seu, sinó que, a més, són tres països diferents, dos, tres països els que acaben organitzant doncs l'esdeveniment. En aquest cas, es reparteixen les despeses i també reaprofiten tot el moviment de persones. Sports World Congress, doncs, debatrà, entre altres coses, tot això. Bé, de seguida què farem? Doncs mira, en sis minutets arribarem a dos quarts i actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, l'actualitat esportiva. Tinc moltes ganes de veure la cara que ens porta avui el José Luis Gil per parlar del Barça i la Supercopa d'Espanya i del temps, perquè atenció, ja heu notat que han baixat i força les temperatures, però és que la previsió és que aquesta matinada i demà dimarts encara baixin molt més. De fet, les glaçades d'aquesta matinada poden tocar costa, poden arribar fins a tot a peu de platja. Estem parlant que hi ha una alerta per demà dimarts, dia 14, una alerta activada per intensitat de fred, així que molta atenció. No esperem pluges, sol, però fred intens, gebrador, gelades importants, així que molta atenció. Després ho ampliarem i ampliarem també la informació del trànsit. No només això, sinó que parlarem de robatoris. Mireu, suposo que coneixeu aquella dita castellana que diu «a perro flaco todos son pulgas». Parlarem dels robatoris a la pagesia, que s'estenen material i en productes. I en parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Fer la teva llar més eficient té moltes avantatges. Primer, estalvies diners perquè tens menys despesa en energia i les teves factures es redueixen. Segon, guanyes confort controlant millor la temperatura en l'hivern i a l'estiu. I tercer, redueixes les teves emissions, consumeixes menys recursos i llavors cuides més del planeta. Com veus, hi ha moltes raons per fer de la teva llar més eficient i a Leroy Merlin t'ofereixen totes les solucions que necessites per aconseguir-ho. Per exemple, doncs airejadors de xeta que permeten estalviar aigua, productes aïllants perquè no t'entri la fred ni el calor per les teves finestres. Tots ajuden a controlar la teva temperatura, la teva llar. Les estufes de pèl·lets que escalfen de forma neta, econòmica i responsable, o l'aerotèrmia per climatitzar la teva llar amb menys gastos i menys impacte en el medi ambient. Confia en els experts de Leroy Merlin. Comença a estalviar amb les millors solucions per la teva llar i el teu planeta, perquè com bé diuen a Leroy Merlin, a més llars sostenibles tinguem, més sostenible serà la llar de tots el planeta.
Podia ser penalti, eso es lo que reclama Vinicius.
Hay un penalti como un pino. No encuentro el pino de, en este caso, de Poli.
Penalti o no penalti, en tiempo de juego cada detalle cuenta.
Poli, pero que no da pa' penalti, si nadie dice que no haya contacto.
No da.
Este miércoles desde las 7:30 de la tarde, los octavos de la Copa del Rey en COPE. Almería-Leganés, Pontevedra-Getafe, Barcelona-Betis, Elche-Atlético de Madrid.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de gym, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus easy en ahora sí. Porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
A Fruites Bollo t'oferim la millor qualitat en totes les nostres varietats perquè sempre puguis quedar-te amb el que és més bo de la fruita. Aquest hivern queda't amb allò que té gust a cítric del bo. Cítrics Bollo. Queda't amb el que és bo.
Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports COPE. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dilluns dia 13 de gener. Som la teva COPE més propera. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Fem una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. Baixen les temperatures, ja heu notat que la baixada de temperatures ha estat important. Però això no acaba aquí, perquè baixaran encara més, i s'espera de cara a aquesta matinada i demà dimarts hi ha una alerta, de fet, activada pel Servei Català de Meteorologia per baixa temperatura. De fet, totes les comarques de Catalunya, excepció de Terres de l'Ebre i del Baix Llobregat, del Barcelonès, algunes de costa, quatre de costa, que no estaran a l'alerta, Maresme, Baix Llobregat, el Garraf, Costa Central. Aquesta Costa Central es alliberarà. Tota la resta de comarques estan a l'alerta per baixa temperatura. De fet, no esperem ni un núvol, esperem, un dia radiant, un dimarts radiant, de sol radiant, però a temperatures molt baixa. De fet, pot glaçar fins i tot a peu de platja. Aquesta és la situació. Baixes temperatures, així que molta atenció amb aquest tema. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon migdia. Doncs aquesta hora destacar retencions a la C33 de sortida de Barcelona per unes obres que tallen un carril a Montcada i provoquen entre 1 i 2 quilòmetres de cua entre el nus de la Trinitat i Montcada, com dèiem, en sentit nord, en sentit Girona. També destacar dos vehicles avariats a la P7, a Montornès de Vallès, allà un carril en sentit Tarragona, també hi ha una altra avaria a la 2 a Òdena en sentit Barcelona. En aquest cas no ens consten retencions ni en una via ni en l'altra. Per últim, destacar que hi ha cues puntuals a la ronda litoral de Barcelona en tots els sentits de la circulació. De moment això és tot des de Catra Trànsit. Molt bona tarda.
Bona tarda i que tinguis això, precisament un bon dia i una bona tarda. ¿Cómo me lío, eh? Cuanto me sale del guión, me lío. ¿Te das cuenta? José Luis Gil, ¿cómo estás? Benvingut.
¿Cómo estic? Ai, Déu meu, senyor. Aquestes distincions...
Marta...
Aquestes traïcions que li fa a vostè al subconscient...
I tant.
Algun dia les hauríem d'analitzar en veu alta.
Ja patino, però... quan se'm mora l'Arneu... Avui tinc un dia d'aquests de neurones que se's moren amb la paraula en concret. M'he entrebancat unes quantes vegades, estic preocupat amb això, eh? Avui he tingut uns episodis d'entrebancament important.
No ho he vist tant com un tema d'entrebancar-se, però bueno,
si vostè
ho diu...
Sí, però el que es va entrebancar ahir va ser el Madrid, no?
Sí. Bueno, aviam, és allò que és aquell funambulista que va per la corda fluixa i al final cau. Doncs això, va caure sense xarxa.
Com és possible que el Barça guanyi tant amb aquesta sensació de solvència, de facilitat, sense patir el Madrid i després vingui el Leganés i el guanyi a casa?
A quina hora acabem?
Home, jo a les dues acabo el directe, després ja en parlarem, si vol.
A les dues acabo el directe. Ostres, és que si li haig de condensar... Possible... Miri, ho tiraré per una frase que va deixar ahir el Paco González al Tiempo de Juego. Possiblement, a dia d'avui, 13 de gener, pel Barça sigui més fàcil jugar contra el Madrid que jugar contra el Leganés. I miri que... I possiblement pel Barça sigui més fàcil el partit d'ahir que no el partit de Copa contra el Betis a dimecres.
Jo pateixo, no? A més, les proves ho diuen així, eh? Perquè dos partits contra el Madrid han acabat en dues golejades tremendes.
Aviam, jo crec que on s'ho han de fer mirar molt i molt és a Madrid. Perquè si tu vas a un partit davant d'un rival de talla i jugues amb un lateral que no és lateral i amb un central que no és central i el dia que necessites estar inspiradíssim en defensa... Resulta que no estàs gens inspirat en defensa, en el 99,99% dels casos pot passar el que va passar ahir. I que podia haver estat pitjor. Perquè si Chesney no arriba a ficar la pota, mai millor dit, doncs el partit podria haver acabat en un resultat és dels que...
L'espectacle, és a dir, el partit va acabar aquí, eh? Vull dir, Chesney ja...
Sí, Chesney es va fumar a la final. Li compro perfectament el titular.
I va deixar més evidència al Madrid perquè crec que amb un home menys el Barça, el Madrid, tenia la gran oportunitat per collar i fer una d'aquestes gestes
magnífiques. Les esperances que tenien alguns, sobretot expulsió del porter, gol de falta... que hi hagués una altra remuntada històrica, doncs van passar 5 minuts, 10, 15, 20, i res de res. Bueno, que ja tenim els supercampions d'Espanya a casa. Van fer el pacte d'avançar el vol de tornada cap a Barcelona, avui dia lliure. Per tant, tot focalitzat a la ressaca i l'anàlisi d'aquest partit, d'aquesta final de la Supercopa d'Espanya, i la jornada de demà. La jornada de demà... on li faran proves a Íñigo Martínez, que bueno, ja sabem si fa no fa, que estarà 4 setmanes de baixa per una lesió muscular, i on sentirem Joan Laporta. Sentirem Joan Laporta
a veure què diu,
parlant del cas Olmo, parlant del cas Pau Víctor, traient pit per aquesta victòria a la Supercopa d'Espanya, i mirant, que volíeu posar una moció de censura? Bueno, poseu-la, va, veniu i poseu-la, i ja en
parlem.
I ale, apa,
a veure què tal, eh?
A veure què tal, i a veure si recolliu firmes i tot això.
Doncs... És curiós que l'equip al camp aguanta l'administració del club, eh? Els resultats són claus, eh?
Està sí, clar, sí, sí.
És la clau, la sí, clau sí, de tot
sí,
això.
Sí, però no li negarem a Laporta aquesta característica de supervivent. Que quan més contra les cordes sembla que està i quan tu estàs veient la pel·lícula i dius està acabat, doncs pam, passa alguna cosa... I sobreviu. I
li va passar amb Guardiola.
Bueno, 2008.
2008, amb Guardiola.
I li posen una moció de censura.
Sí, sí.
60% de la població en contra, dels socis en contra. I ell diu, no, jo em quedo aquí i aguanto perquè els estatuts em permeten aguantar. Era l'únic argument. Els estatuts em permeten aguantar. Arriba l'estiu, fitxa Guardiola i canvia la història del Barça. Bueno, aquest és Joan Laporta, amb les seves coses... I demà Laporta a dojo perquè entre 10 i 11 de la nit serà el protagonista absolut de la... Entre 10 i 11 del matí serà el protagonista absolut de la jornada. Més enllà de la ressaca de la Supercopa, estem ficats en el mercat d'hivern, sobretot l'Espanyol. Per què diu això?
Perquè...
Bueno, per què fa aquesta onomatopeia? És que no ha dit res, no, perquè onomatopeia.
Perquè tenen aquesta ànsia de guanyar i em preocupa la situació.
Ganar per necessitat, empatar per... A l'Espanyol, sobretot, li fa falta un jugador que faci gols. Porter en té un i boníssim, Joan García, que va salvar el partit contra el Leganés. Sí, senyor, eh? Ara falta algú que faci gols. Que sembla ser que és aquest Roberto Fernández, que està a l'Sporting de Braga i que està a la rampa per arribar a Cornellà. Han de sortir de l'Espanyol, la previsió és aquesta, 2 a 3 moviments de mercat, Cardona, Salvi i Aguado. Bueno, Quique Iglesias ens farà 5 cèntims i comentarem la jugada amb el Javier de Aro. I al Girona, un gol de John Solís a Mendizorroza. Salva un altre partit discret dels de Mitchell. És allò de fenomenal el resultat, però el joc no convida a l'optimisme. I on hi ha optimisme és el Barça de bàsquet, que està fregant la classificació per la Copa, i a Girona, el Girona de bàsquet.
Sí, que ha sortit de...
3 victòries consecutives.
Molt bé.
De l'equip de Moncho Fernández, que el permeten sortir de la zona de descens. I en poliesportiu, el focus, el Australian Open, AO, que li he posat al guió, és Australian Open.
Australian Open.
Ah, victòries, vale, de Badosa i d'Alcaraz.
Estava mirant aquí AO, què és això de AO?
A la darrera ronda. No, no és una denominació ni provincial ni comarcal. És Australian Open.
Sí, administració d'origen, no Australia Open.
Tampoc és administració d'origen, és AO. Australian
doncs,
Open.
José Luis Quín, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis una bona tarda.
3 i 5 de la tarda, Joan Batllori.
Correcte, Esports Copé, aquí amb tota l'ampliació d'aquests titulars que ens ha deixat el José Luis. Va, que de seguida parlarem d'una qüestió que està traient de fa temps, de polleguera, els pagesos, i són els robatoris. Els robatoris de material de productes i de maquinària. És una qüestió que no és una cosa puntual, no és una qüestió que parlem avui, és una qüestió sostinguda en el temps des de fa ja anys. De seguida en parlem de tot això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En accesorios tenemos todo lo que dará a tus looks el toque más especial. Bolsos, bufandas, gafas de sol, gorros y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi.
Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más, necesitan tu ayuda para seguir adelante.
19 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora en infanciamisionera.es.
Y os digo una cosa, ayer empecé a pensar en dedicarme a eso y la verdad, empezó siendo así, como algo pequeño. Pero oye, que he estado pensándolo y que lo mismo me lanzo. Que las cosas empiezan así, que parecen que no, pero que al final se convierten en algo muy, muy gordo.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I'm a
sector primari. De fet, el sector primari és allò de a torro, a perro flaco todos son pulgas, sempre llueve sobre mojado, aquestes coses es podria aplicar al sector primari d'aquest país. Malauradament és així, això és una cosa que passa a tota Espanya. Tenim un problema, per començar, un problema de relleu generacional, perquè els joves no veuen una sortida en la pagesia, en la ramaderia, en la pesca, no veuen una sortida aquí. No la veuen, i possiblement la situació de ser una feina en punt sacrificada i pendent, perquè estar pendent del ramat implica 24 hores, 24-7, doncs no ho veuen atractiu. És possible que sigui això també. El cas és que no hi ha un relleu per un sector clau. A més, és un sector, i ara parlem també de la ramaderia i de l'agricultura, que pateix les conseqüències del canvi climàtic. És una qüestió clau. Cultius, vinyes que s'han d'adaptar a canvi climàtic, a menys pluja, cultius més resistents, sobretot a la sequera. El que ens toca és a la sequera, perquè Catalunya sembla que, no sé, perquè plogui aquí és un miracle, no? Després, una qüestió molt endèmica, els preus de les collites. El preu que els hi paguen el raïm, les pomes, els préssecs, les olives... I afegim una altra cosa més. Els agricultors de les Terres de l'Ebre, parlarem en concret de les Terres de l'Ebre, però és una qüestió general, encara que aquí focalitzarem a les Terres de l'Ebre, estan patint tot tipus de robatoris des de fa mesos. Sembla que ha augmentat. De fet, fa anys que això és un mal endèmic de la pagesia. Quilos, tones d'hortalisses cultivats i treballats durant mesos que desapareixen d'un dia per l'altre. És a dir, tota aquella inversió que s'ha fet, no sé quan es triga, no soc, però jo què sé, comences a invertir o a sembrar i a preparar l'agost per recollir el novembre, octubre, i se'n va tot en orris. Se'n va tot en orris. De fet, alguns pagesos han arribat a tenir pèrdues força importants. I, a més, ja sabeu que aquestes qüestions són gent, lladres, que saben molt bé en quin moment i de quina manera fer-ho. Tenen molt ben estudiat. No només ja parlem també de productes, sinó també de material. Tractors, motoserres, etc etc. És una qüestió que està enquistada d'una manera i que fa mal. Clàudia Cifuentes, com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia.
És un problema tot això.
Home, doncs sí ho és. És que a les Terres de l'Ebre, els últims mesos, els camps acollits són al punt de mira dels grups organitzats de lladres. I és que han desaparegut més de 300 quilos de carxofes, això en un mateix, no?, en un mateix ramader, doncs ha desaparegut fins a 300 quilos de carxofes, o fins i tot, no només es limiten al collit, sinó que també ha desaparegut un ramat sencer de cabres de la nit al dia.
Això va passar a Rasquera.
Uh-huh.
Va entrevistar aquí la dona i era un drama tot allò.
Home, això és important.
Normal.
I és que els lladres no roben per necessitat, ho fan per comercialitzar el producte. El revenen. És per això que els pagesos reclamen que es controli més la procedència dels productes que s'ofereixen al mercat. Amb desastres naturals com, per exemple, la Dana, no?, que ha patit ara a València i aquestes terres, doncs han pujat molt més els preus de les hortalisses i ara és un bé doncs, molt preciat. Sempre ho ha sigut, però ara sembla ser que pugen encara més els preus.
Clar.
I és que el malson pagès no acaba aquí. Els lladres moltes vegades amenacen i també intimiden els pagesos per robar-los més collita. O sigui, és a dir, que no només els hi roben quan es despisten, sinó que ho fan com de mala manera. I això, doncs, tot és un problema perquè el gremi de la pagesia catalana estan proposant fins i tot organitzar-se per fer patrulles veïnals, no?, però asseguren i reclamen que la tasca de vigilància hauria de ser del propi govern que s'hauria d'encarregar de controlar els camps. No haurien de ser ells.
Clar, home, les patrulles veïnals no estan gens aconsellables. Moltes vegades que hem parlat aquí amb el sindicat de Mossos d'Esquadra ens explicaven quan es feien tasques, quan es robaven en urbanitzacions i tal, i és una qüestió d'efectius. Però, clar, què passa quan no hi ha aquests efectius? Doncs que els veïns s'organitzen. És que no hi ha cap altra manera. A més, el dia 7 els pagesos van organitzar una manifestació, no?
Exacte, des de Revolta Pagesa van fer una manifestació als jutjats d'Amposta per protestar i exigir, no?, que es protegeixi, que es facin mesures reals i efectives que puguin protegir el sector de la pagesia. Es queixen, diuen que és un sector que cada vegada està més vulnerable perquè hem de tenir certes coses en compte, ens hem de fer la idea de que el valor de la producció del sector primari català ha caigut la meitat des de principis de segle. També ha pujat la inflació. La sequera afecta especialment els agricultors i el canvi climàtic fa que les collites cada vegada costin més, que surtin de bona qualitat o que també provoquen plagues
animals, o sigui, luxera, sí,
que siguin més fortes i més resistents als insecticides. És a dir, un sector, pobret, que està bastant castigat.
Bastant matxacat, sí, senyor. Mm-hmm. Doncs parlem amb el senyor Joan Regolf, que és president del Gremi de la Pagesia Catalana. Joan, bon dia, benvingut.
Bon dia, bona hora.
I és que la qüestió és constant. És un, el robatori tant de material com de productes és una línia constant durant tot l'any.
Bueno, sí, aquí en les nostres terres, sobretot a la zona de l'Ebre, l'any passat hi havia un preu molt elevat d'olives i robaven moltes més olives. Aquest any, a causa de la sequera, doncs, bueno, estos robatoris han baixat perquè la producció tampoc ha hagut i també ha baixat el preu. Amb garrofa el mateix, ha baixat el preu de la garrofa i també va baixar la producció, per tant, no és tan fàcil robar. Però sí que tenim robatoris amb fruita, taronja, mandarina i sobretot també amb carxofa.
És una qüestió de preus. Llavors, en funció del preu, és quan això es fa com més atractiu, no? Pas lladres?
Sí, clar, és que en un moment pues, en seguida podem guanyar 100 euros.
I això com es pot controlar? Perquè és molt difícil controlar tot això, no?
Sí, bueno, això és molt difícil i... des del fets de la setmana passada estem treballant juntament amb Mossos i han fet reunions i clar, és un tema que no és simplement de Conselleria d'Agricultura, tampoc no és d'Interior, sinó potser també s'hauria de començar a involucrar Sanitat.
Clar, estem parlant que els robatoris no paren, per exemple, ja no només parlem ara de productes de pagesia, però parlem, per exemple, de ramaderia, perquè fa res hi va haver un robatori també de cabres, penso, a Rasquera.
Entre
d'altres, és una qüestió constant, no? I a més, insisteixo, plou sobre mullat dins del sector primari.
Sí, sí, sí. Farà poc van haver un ramat complet a Rasquera de cabres de llet. Aquesta setmana, no recordo ara concretament, també vaig haure un robatori d'ovelles amb els xeix i aquesta nit passada, no l'altra, vaig haure un robatori d'un tractor a la Conca de Barberà.
Perquè quan parlem de pèrdues, per exemple, una pèrdua mitjana d'un pagès que li facin això, quan pot perdre? Quin seria el ventall?
Pues mira, jo ara et ficaré un exemple nostre d'ahir mateix, que van enxampar... Bueno, tinc una finca que feia 3 setmanes que no podia acollir pràcticament carxofes i vaig veure que no era per qüestió climatològica, sinó perquè m'estaven robant per les ferides de les plantes i tal com l'estava acollit. I vaig ficar una càmera de videovigilància aquest fin de setmana i ahir vam enxampar al lladre. Jo porto 3 setmanes allí que no estic collint carxofes. Per tant, a 100 quilos de carxofa per setmana i hectàrea, que allí justament tinc una hectàrea,
sí.
Són 3 setmanes, són 300 quilos. Jo faig venda de proximitat i el preu de cost ara a botiga, avui mateix, me parlaven de 3 euros. Per tant, estem parlant de bastants diners de pèrdues. A part, un pagès, quan ve a recolectar, un agricultor, quan ve a recolectar, ja té tots els costos fets. Tots els gastos ja estan fets. De abonos, de fitosanitaris, de tot. Mm. I és l'hora de poder amortitzar la inversió feta i poder-se guanyar la vida. Per tant, si jo he tingut que estar des de l'agost invertint i ara que tinc que collir, ve el senyor, m'ho roba i ell treu el profit, pues és indignant, tindré que treballar així. Per això, des del Gremi de la Pagesia Catalana, el que volem és treballar amb seguretat i poder viure dignament com ho feien els nostres avantpassats.
I la darrera pregunta que et faig, Joan, és sobre l'incidència. Està augmentant la incidència d'aquest tipus de robatoris, en general, tant de maquinària com de productes?
Bueno, potser més que augmentar, potser estem a la mateixa línia. El que passa que s'estan fent més visuals. Cada vegada la gent està denunciant més, perquè les coses també tenen més valor. No és el mateix un preu de carxofa ara que fa 5 anys atrás. Els costos han augmentat molt.
Clar.
Per exemple, si et roben una motosserra, tampoc no és el mateix preu. Les coses han incrementat molt els costos. I hi ha molta gent que està denunciant o ja que van fer aquella concentració l'altre dia, Hi ha hagut molta gent que ha trucat i ha dit, ostres, sí, a mi també m'estan robant o aguacates al canà, o inclús una finca al canà que es van emportar la valla completa. Ha anat sortint més notícies de robatoris. Molta gent no denuncia perquè acaben pensant que és una pèrdua de temps. I de veritat, sí que es té que posar denúncia perquè quede constància del que està passant, de la realitat del que passa, però al final te n'adones compte de que dius, ostres, potser sí que és una pèrdua de temps, perquè tinc que perdre temps per anar posant la denúncia i tinc que perdre temps per arribar en judici, que al final s'acaba amb no res.
Doncs, senyor Joan Regolf, president del Gremi de la Pagesia Catalana, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per poder-nos escoltar.
Un plaer. I de seguida pararem de vacunes aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobes de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos. Y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, informa. 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 1-2-3 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de Tox, más Lipo, más Drena y el gel adelgazante de Rolones para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs des de fa un dies tenim ja el nou calendari de vacunació 2025 i, a més, hi ha un altre dubte que tenim a sobre i és aquest estudi en fase 2 d'una vacuna universal per la grip, o contra la grip, millor dit. És una d'aquestes coses que és fita de la ciència. En parlem d'això amb el doctor Ferran Moragallop, que és portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia i expresident de l'Associació Catalana de Pediatria. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Molt bé. Escolta'm, com està aquest calendari 2025? Quines novetats hi ha en qüestions de vacunes?
Molt bé. És un fet important que el Departament de Salut ha publicat el mes passat el calendari de vacunacions i immunitzacions al llarg de tota la vida, eh? Sí. Hi ha el concepte aquest que ja coneixem tots, que no és només un problema de vacunació infantil, sinó vacunacions de totes les edats. Com cosa curiosa, pues, aquest calendari es publica des del 1980, quan van haver-hi les transferències sanitàries, d'algunes transferències del Ministeri a les conselleries, a les comunitats, no?
Uh-huh.
I és el 19è calendari, de vacunacions. I fa la prevenció de 19 malalties immunoprevenibles, no? Les principals, diríem, modificacions d'aquest calendari, jo diria que són, per una banda, la incorporació d'una nova vacuna.
Quina?
Aquesta vacuna és la vacuna del rotavirus. El rotavirus és un virus que produeix amb molta freqüència gastroenteritis, diarrees, no?
Sí.
Sobretot en els primers anys de la vida, els primers 2 anys de la vida, pues, és una malaltia que pot arribar a ser greu. I en països amb baixos recursos econòmics, pues, té inclús una mortalitat.
Bé, l'altre tema que et volia parlar, de cara a futur, sobre aquestes proves que estan en fase 2 ja i sembla que amb bons resultats, d'aquesta vacuna universal contra la grip, que en cas de que es posés en marxa seria un gran avanç, no? Com està aquesta situació? D'on surt això?
Sí, mira, la vacuna de la grip, al igual que la de Covid, tu em sembla que ho has dit a la introducció, s'actualitza cada any, concretament la de la grip cada any, cada temporada gripal. I la de la Covid pues, es va modificant d'acord amb les noves variants. És una vacuna, la vacuna de la grip, molt important, molt important. No hem de perdre de vista que l'objectiu d'aquesta vacuna és la prevenció de les complicacions, sobretot de les greus i de les hospitalitzacions dels adults a partir dels 60 anys i de qualsevol persona a partir dels 6 mesos que tingui factors de risc. És una vacuna que canvia cada any. Aquest estudi que tu esmentes pues és un estudi amb una vacuna que té unes regions comuns, unes parts comuns dels virus, i per tant sembla a fase 2 de l'assaig clínic que s'està realitzant, que podria fer la prevenció d'un ventall de soques molt més important al llarg almenys de 3 o 4 anys. No? Hem de ser curosos i hem d'esperar pues, les investigacions, la recerca de la fase 3, no? Sí. I veure, però és una cosa pues, que jo crec que amb el temps es podrà, a lo millor, aconseguir.
Home, seria un dels grans avenços, o sigui, una vacuna universal contra la grip que durés 3, 4 anys, o fins i tot una contra el refredat, és una de les grans, que és de les grans fites de la ciència, en aquest cas, eh?
Sí, sí, això és aquesta periodicitat de tenir-se que vacunar cada any és una de les barreres, no?, que fan que la cobertura vacunal de la grip no sigui tan elevada. I una vacuna del refredat, evidentment, que és una cosa totalment diferent perquè està produïda per un altre tipus de virus, el rinovirus, inclús un altres virus, perquè el refredat, més que una malaltia, és un síndrome, i poden haver-hi diversos virus que tinguin símptomes de refredat, pues seria un avenç molt important.
Doncs, doctor Ferran Moragallop, expresident de la Societat Catalana de Pediatria i portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt amable, José Miguel, bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i